Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui portem una solució d'aquelles que et quedes atrapat,
És fantàstic. Jo ara estava entretenint-me al WhatsApp del programa perquè hi ha un oient, la Isabel, que ens ha enviat el seu unboxing del premi que li va tocar, de Mel Alemany. I dic, no sóc influencer, però aquí us deixo com desembolico. La mel de flor de taronger, estic veient aquí.
Avui tornem a tenir Mel Alemany, per tant, atents tots els que participeu en les diferents vies de contacte, que de seguida us diem quines són. El control tècnic, ja ho sabeu, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dimecres, la solució es diu David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia.
Avui estàs assegut, no facis spoiler, entre tres grans,
Uf, avui.
Avui, a veure què dius,
Sento cert vertigen, però intentarem fer-ho bé com sempre.
A veure què dius i com ho dius.
A veure.
Avui t'estem analitzant, mai millor dit.
Avui, sí.
Mira, almenys jo tinc la sort que llegeixo coses dels altres.
Exacte.
Per tant, no tinc res a perdre.
No la pots liar. Avui us deia que és un tema interessantíssim, especialment tots aquells que estigueu a casa i que alguna vegada hagueu consultat xarxes socials relacionades amb el món de la salut. Ho dic perquè avui buscarem la solució a un greu problema. Parlem de xarxes socials i salut mental. I més i menys, ha consultat alguna vegada algun Instagram, algun TikTok, amb algun tip, amb algun truc per afrontar el que creu que és un problema de salut mental. Però ens podem refiar d'aquests consells a xarxes? Les xarxes socials ajuden a visibilitzar el malestar psicològic o el banalitzen? I quins perills té fer servir una intel·ligència artificial com a psicòleg? Perquè sí, això està passant, perquè segons un estudi de la companyia d'assegurances Aegon, dues de cada tres persones, un 66,6%, segueixen recomanadors de salut mental a les xarxes. I avui ens preguntem com afecta tot això a adolescents i a gent adulta. La solució a aquestes preguntes la té la nostra psicòloga de capçalera, Elena Puigguitart. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Com estàs?
Bé.
Home, estàs eufòrica,
Sí.
Ho hem de dir, no?
Sempre eufòrica, ho està, eufòrica. Però avui més.
Home, hem de fer una petita falca. Per cert, felicitats, que ahir era el dia del psicòleg.
Efectivament.
Abans que res, hem de dir que l'Elena Puigguitart està d'estrena, perquè des d'ahir ja podeu veure una nova sèrie que es diu Com ho portes?
Com ho portes?
Són 10 capítols sobre psicologia quotidiana que cada dimarts podreu veure al canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Per tant, ahir era dimarts, ahir vam estrenar aquest primer capítol amb en David Bueno. Ahir
parlàvem sobre l'ansietat.
Ansietat, exacte. Mira, el primer, ja ho diu l'Helena, ensenya claus per frenar l'ansietat i els pensaments intrusius.
L'ansietat ve perquè pensem que hi ha una amenaça.
La companyia dels altres ens fa molt de bé.
Pensem que tenim un cervell prehistòric.
La persona que té ansietat vol controlar perquè busca la seguretat.
Un no té la culpa quan té un atac d'ansietat.
Tot això, per què passa? Què fa el nostre cervell aquí?
Jo sóc una persona que té molta ansietat.
Crec que sóc una persona ansiosa de per si.
Aquesta sèrie de vídeos, insistim, els podeu consultar, vídeos de 13-14 minuts de durada amb claus per afrontar diversos problemes. Quins altres problemes tractem al Com ho portes, Elena?
Tot el que ens passa a tots. Per tant, les coses normals amb les que ens enfrontem en el dia a dia, per això és una psicologia tan aplicada, tant del dia a dia, que al final no es tracta, i si estem treballant l'estigma de la salut mental, i ara en parlarem, al final és per entendre que tots ens passen coses, que el psicòleg o el psiquiatre s'hi ha d'anar per coses de vida.
Mira, farem una miqueta d'espoiler, però al llarg d'aquests 10 capítols, aquests vídeos que trobareu al, insisteixo, YouTube de Catalunya Ràdio, parlarem de la por al rebuig, de la síndrome de la impostora, de com gestionar, com transitar el dol, com afrontar converses difícils. Aquest és maco, I també està cremat a la feina, entre molts altres.
Imagina't si són coses que ens toquen a tots.
A més, estàs acompanyada de diferents experts en la matèria.
Tots uns cracs.
Podeu entrar ara mateix al YouTube de Catalunya Ràdio. Allà us poseu a subscriure en aquests capítols de l'Helena, el Com ho portes, i cada dimarts us enviarem una alerta que podreu sentir el nou capítol aquesta setmana, ansietat i com controlar-la, l'ansietat i l'estrès, la setmana que ve veurem què s'estrena. Dit això, Helena Puigguitart, creus que és més necessari que mai parlar de salut mental amb el panorama de recomanadors, recomanadores, falsos influencers que hi ha a les xarxes al respecte de la salut mental?
Efectivament, i penso que cada vegada és més urgent. I igual que les intel·ligències artificials diu que van millorant exponencialment, doncs el problema també es va fent més greu, crec, de forma exponencial. Mm-hmm. Molt més ràpid del que ens pensàvem o del que ens pensem fins i tot avui.
Tu, David, alguna vegada has fet cas a algun influencer que diu, mira, per superar l'ansietat has de fer tres voltes a la rotonda?
Ho he fet, però hi ha dues... No, però és que hi ha dues maneres de picar l'ham. Una és sent plenament conscient que l'estàs picant i que allò pot ser un engany i que, mira, si surto al carrer i foto tres voltes a l'illa de cases no em passarà res, i l'altra és picar l'ham creient el que t'estan dient. Són dues maneres de picar l'ham molt diferents.
Efectivament. Ah.
Mireu, per parlar d'això, un tema que ens va plantejar precisament l'Helena Puigguitart, xarxes socials i salut mental, hem fet una taula de luxe. D'una banda, des dels estudis de TV3 tenim en Carlos Baraiber. Carlos, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El Carlos ja sabeu que és el cap de verificació de 3CAT. Ja hem vist alguns consells sobre salut mental que no són fiables, de seguida en repassarem uns quants. Carlos, la pregunta que et faig del milió. En aquests consells o en aquests influencers, tu, quan ens parles de fake news, sempre ens dius que hi ha una part de veritat. Mm-hmm. Pot ser que estiguin fent divulgació de coses falses amb una part de realitat?
Clar, absolutament, no? Tots hem sentit, sobretot salut mental, salut, molts dels consells que ens trobem a xarxes tenen una cosa que els dona versemblança, no? Pues això que deia l'Helena, fins i tot termes tècnics, termes psicològics, termes que fan servir els psicòlegs, etc etc. Però la majoria de les vegades jo aposto que la gent o no sap qui és que li està parlant o no sap quina formació té o no sap quina intenció hi ha al darrere, o si està venent un curs o un llibre, o el que vol és atenció, clics i seguidors. Aquest és el problema de les xarxes socials, que al final veiem tantes coses que no sabem qui ens diu què.
Correcte.
I llavors al final no acabem de filtrar perquè tots els missatges tenen aquesta pàtina de versemblança, no tant amb salut mental, que suposo que també, però amb salut sobretot, s'omple tot de tecnicismes, de paraules estranyes, dels mitocondris, i etcètera, etcètera, i això ja ens atrapa i ens deixa allà pensant, bueno, jo no en dec saber tant com aquest, per tant el que diu ell segurament, tenim aquest viatge d'autoritat del que diu aquest, segurament serà més interessant del que jo he pensat, no?
Parlant de persones amb viatge d'autoritat, David, digues.
No, i dues coses també. Bé, la necessitat de creure, sí, que tothom la té, aquesta necessitat, i de la solució fàcil. Llavors, clar, quan es barregen aquestes dues coses, ja l'hem feta grossa. Mm. Perquè, clar, t'estan oferint una solució fàcil i tu hi creus, ràpidament.
Helena, anaves a dir alguna cosa abans
de
que presenti la gent?
No, hi ha un problema de tipus social. Mm-hmm. És a dir, si tinguéssim un accés a la salut... Ah! Parlo de la salut mental, eh? Salut mental, que hi hagués recursos per tothom, potser la gent tampoc hauria de recórrer aquest tipus de recursos.
Ara hi aprofundirem. Deixa'm saludar també a l'Antonio Bulbena. Antonio, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Com estàs?
Pues estupendament, aquí disposat a aprendre i a veure què... que trobem solucions.
El doctor Bulbena és catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui també parlarem amb ell, però és que a les xarxes socials els consells més fàcils de trobar sobre salut mental, que hem fet una recerca exhaustiva nosaltres, són els relacionats amb l'alimentació. I per això hem convidat a la Bàrbara Romano. Bàrbara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Bàrbara és nutricionista de l'Hospital Clínic. La majoria hem vist que convergeixen allà. És a dir, canviar una teràpia, que seria el coneixement de l'Helena, o canviar una teràpia farmacològica, que seria també l'especialitat del doctor Bulbena, per consells alimentaris. Menja més sucre, treu-te les toxines... T'hi trobes, oi, habitualment?
Sí. La veritat és que l'alimentació... Sempre faig el mateix comentari, com que tothom menja... Ja, no tothom, però molta gent creu que pot opinar sobre l'alimentació. Mm. I com és el quelcom que fem cada dia, doncs potser això influeix. Doncs anem a parlar sobre això i canviant petites coses veuràs grans canvis. Ojalà, o sigui, tant de bo fos tan fàcil com dir, doncs, canviar la meva alimentació, marxaran tots els meus problemes.
Mireu, en els últims dies també hem llegit que han pujat el nombre de persones, ara us ho apuntava a l'inici, que fan servir la intel·ligència artificial com si fos el psicòleg. Antoni, Helena, i tu apuntaves, Helena, eh? De vegades ja, més enllà de la crítica personal que se'ns pugui fer, no?, per l'abús de les tecnologies, hi ha una realitat social, que és que no tothom es pot permetre un psicòleg.
Per mi sí, per mi també hem de tenir una mirada molt més social i crítica i mirar sociològicament què és el que passa i com tenim muntat el nostre sistema, no? I després un tema de responsabilitat i després hi ha un tema de que si anem degradant el que és l'educació, la gent té menys pensament crític, els joves pugen sense tant pensament crític, per tant qualsevol informació pot ser bona i pot ser creïble. Mm-hmm. Aleshores, on tinc la capacitat jo de discriminar que això està bé o això no està bé?
Clar, és difícil trobar-ho. David, demà has de dir alguna cosa?
No, anava a dir que veient tot això que està passant, en realitat no hem canviat tant. Ens pensem que tot va avançant molt, però això és com, recordeu la figura del... fa molts segles, els xarlatans ambulants que anaven per les places i els mercats i oferien remeis miraculosos? Doncs està passant exactament el mateix, però a través d'altres vies més modernes. Però és exactament el mateix, ho trobo calcat. Tu ara si veus un paio en un mercat, en una tarima, venent productes miraculosos, diràs, hòstia, aquest tio
quin
està...
sonat, no?
Està sonat, uh-huh, aquest tio. Però després et fotràs el mòbil, t'hi capbussaràs, i hòstia, què m'està oferint aquest? Que si munto amb aquest oli aconseguiré no sé què.
Ui, lo de l'oli, ara ja anirem, eh?
I et fots un tart amb un oli. És el mateix.
I a més, el clic fàcil de reenviar-ho. Això ho reenvio, el clàssic que sempre diu en Carlos, que n'hem de fer, sobretot amb temes que fan olor d'estafa, que és jo ho reenvio per si de cas, oi, Carlos?
Sí, clar, perquè quedi dit, com a mínim jo estic salvat, no? Però ja ho estàs amplificant, clar, això hem d'anar vigilant una mica i pensar dues vegades.
Doctor Bulbena, l'he vist amb ganes de parlar.
Sí, un parell de coses. El tema d'ansietat, que va ser, és un tema que he fet diversos llibres i conec bé, doncs ens ensenya una cosa molt senzilla. Quan un té ansietat, per tant, quan un té por, té més tendència a tenir pressa, i quan un té pressa, se'n va als extrems. És a dir, o s'amaga, o bé compra el que sigui. Llavors, això és molt important, perquè a vegades són pacients amb ansietat, però si no, és que quan funcionem més primitivament, el cervell que comentava doncs, el David, doncs, és un cervell que va ràpid. I el anar ràpid, doncs, que això té alguns avantatges, és un cervell de guerra, no és un cervell de pau. Un cervell que no aprèn, en tot cas còpia. Uh-huh. I què fa? Dues coses. O s'amaga o fa temeritats. Gent que no és capaç de prendre una pastilla es pot prendre esvaganda i coses de lo més estrany. O sigui que, per tant, per entendre això hem d'entendre aquestes dues conductes humanes. Una és l'enganxar-se cegament, perquè és un cervell que està en guerra, no està aprenent. Està copiant. I llavors, clar, aquest fet de que hi hagi...
Entra'm en profunditat d'això. No està aprenent, està copiant? Copia de què?
Bueno, del que la pantalla o el
venedor
diu.
Del que percep, eh?
És a dir, no tens el cervell d'aprendre. Aquest és molt més lent. Però, clar, el primer que surt, el de l'angoixa, aquest cervell primitiu ocupa molt de temps i molt d'espai. I, per tant, clar, estàs veient conductes que són una mica paradoxals. I quan comentaves això de que les xarxes doncs són... clar, què fa la xarxa? Et dona sempre missatges d'aquest primer moment, d'aquest cervell, i tira d'aquest cervell. Per exemple, la por de perdre. Mira, no perdis que Freud s'acaba avui. O sigui, sempre la propaganda que fa tira d'aquest element de cuidado que ho perds. Mira que perds l'oportunitat.
Que això sempre ho parlem quan parlem d'estafes. Sempre en Carlos insisteix molt, no? Hi ha el factor pressa. Passa-m'ho ara o m'expulsen del país. Passa-m'ho ara o et retiren el visat, no? Sempre hi ha aquest factor en tots els fakes.
I això, justament, té una variable que és molt important pel que dèieu, que és molt contagiós. O sigui, el mecanisme ràpid és molt contagiós. Si ara jo dic que he vingut de l'hospital i he tocat amb un que té el SIDA, no tindreu el SIDA, però tindreu, aquest m'ha donat la mà, aquest tio. És a dir, que això em va passar en un programa. O sigui que, en definitiva, no, que ho vaig dir, era un programa d'aquests seriosos, i vaig dir, això era per epidèmies, me'n recordo, i era abans de la grip aviar, i vaig dir, mira, això, i sapigueu, en directe, això, que jo he donat la mà, a mi vinc d'urgències i jo nunca tinc la grip aviar. Dic, doncs això que teniu no és la grip aviar, és la por, que és molt contagiosa.
Correcte.
Evidentment, jo em havia rentat les mans. Però que tant la rapidesa d'enganxar-se amb algú com la d'amagar-se són molt contagioses. I no oblideu que les xarxes ajuden molt a amagar-se.
A tot això, entre tots els que participeu avui, us demanaré preguntes molt concises, eh? Els diferents mètodes de contacte habituals també hi ha premi.
Doncs sí, productes de Mel Alemany, ja ho sabeu, aquest lot que regalem entre la gent que truqui al 93-201-7474 o escrigui al WhatsApp del programa al 677-38-77-19. Si teniu algun dubte, alguna pregunta per als nostres experts, la podeu fer servir, doncs la podeu fer arribar com sempre, ja ho sabeu.
Preguntes concises, 93-201-7474, 677-38-77-19. Mireu, un primer exemple. La Clàudia Valley, que és una influencer amb més de 92.000 seguidors, dona consells com no patir ansietat.
Una cosa que hago yo es abrazarme a mí misma y empezar a mover las manos. Con esto lo que hago es distraer la atención y focalizarla en una cosa tan simple como que me lo toca mover ahora. Una cosa que me va súper bien es alterar la sensación de temperatura de mi cuerpo. Cuando hace más frío, tomarte una bebida caliente o darte un baño de agua caliente. Este contraste como que te resetea un poco y te tranquiliza.
A veure, Helena...
Abraçar-se a un mateix.
Potser hi ha una base de veritat, insistim, Abraçar-se a un mateix i aquest canvi, aquest contrast de temperatura. Què és això? És que podeu dir el que vulgueu, qualsevol de vosaltres, en qualsevol moment.
Ens podem anar interrompent. Potser millor que comenci el doctor amb aquesta tècnica.
Com a expert en ansietat,
Doncs, si voleu, sí, perquè una de les coses que hem estudiat de l'ansietat és no només els símptomes mentals, sinó que tenen una corporalitat. Per exemple, són més flexibles, tenen el blanc de l'ull més fosc, o sigui, tenim un cos que sabem que és més ansiós. Això ja portem 30 anys amb això. Sí. A més, es va descobrir aquí. O sigui que... Però una de les variables que hi he fet diverses tesis doctorals és la percepció. Percepció, l'olfacte, en tinc una altra de l'oïda, una altra de la percepció corporal. O sigui que els que tenen ansietat tenen més percepció corporal. També senten més la tramuntana, que també ho he estudiat. O sigui que la percepció és molt més intensa. I això vol dir que els tractaments físics tenen un valor bastant més gran que l'anecdòtic. Que sigui un mateix o un altre, això ja no...
Per tant, hi ha aquesta base de veritat, passa que això no exclou ni teràpia ni el metge.
No, però és un aspecte que té un cert sentit perquè tenen més percepció corporal. Jo ja porto 4 tesis doctorals amb això.
Però el canvi de temperatura que parla ella, també en aquest tall, també té la mateixa base? De dir, mentre estem ocupats, el cervell està detectant el canvi de temperatura, no està sent ansiós?
Bueno, això és... Aquestes interpretacions ja és com quan un metge diu que la serotonina i tot plegat, que en el fons són mitologies elegants, però no està demostrat així, i hem de dir que no ho sabem, però és una interpretació que els que fan ciència, els que tractem de fer ciència, diguem el que sabem i el que no sabem, i a vegades veus que hi ha gent que amb la bata o amb la càtedra diu unes coses tremendes. Això clar, és un tema també d'educació. No agafes peix si dius que això és la serotonina. Però, clar, ja saps que has de ser prudent amb això.
Però veus, aquí passa una cosa. Amb això d'abraçar-se un mateix, és el que dèiem tu. A les 11 de la nit t'apareix aquest vídeo, ets sol a casa...
T'abraces.
I, escolta, no hi perds res. T'abraces una mica i després hi ha aquest efecte placebo, el famós efecte placebo, que molta gent segurament considera que després d'haver fet això se sent millor, tu.
Però escolta'm, i això, personalment ho dic, no en tinc ni idea de psicologia,
Exacte.
Placebo o no, si funciona, però això no té cap efecte nociu, és a dir, que tu t'abracis no té cap efecte nociu. Ara, que et diguin, fota't ajuagant de cara, ho deia el doctor, o fota't un somial, o no sé què per les orelles...
O que et diguin, mira, m'has de comprar aquest producte a mi, també passa de vegades, llavors aquí ja entrem en un altre terreny, però si et diuen que t'abracis a tu mateix i tu t'ho fas, tampoc hi perds res.
Jo afegiria una cosa, en base també a la ciència que diu el doctor. És a dir, aquesta persona diu que s'abraça a si mateixa. Bé, amb ella li funciona, perfecte. El que pot funcionar a mi, igual no et funciona a tu, no? I hi ha un efecte contagi que és molt evident, que funcionem les persones així, que és que com que un ho ha dit, l'altre ho ha dit, l'altre ho diu, l'altre ho diu, arriba un moment que això és científic. I aquí tenim el problema. Amb què? Perquè ho diuen i ho diuen i ho diuen i ho diuen, acaba sent vàlid. No, és vàlid per aquella persona i potser per la meva cosina, però potser no per l'altra. I aquí és on hem de saber també discriminar el que serveix i el que no serveix. També en base a la individualitat i sobretot el no fer córrer les coses donant-les com a vàlides, només perquè hi són a les xarxes.
Un altre exemple de remeis ràpids a les xarxes. L'Aina Sánchez és escriptora. El seu perfil a les xarxes compta amb més de 31.000 seguidors a TikTok. I tot i fer un contingut lector o BookTok, que li diuen a xarxes, també diu que té un remei definitiu per regular l'ansietat.
No compres de aceite esencial si no estás lista para quitarte la ansiedad. Cuando descubrí el aceite esencial del Loto, me cambió la vida. Desde ese día lo guardo en mi mesita de noche y lo uso cada noche antes de dormir para estar bien regulada emocionalmente.
Aceite de Loto aquí, i regulació.
Clar, aquí a veure. Ja entrem en aquest terreny.
Aquí
ja t'has de comprar l'oli aquest.
Aquí ja t'estan venent alguna cosa. Doctor... Ara em dirà que també serveix.
No, ja, jo miro la literatura i hi ha alguns articles, però d'aquest concretament jo no en recordo cap. Però ho miraré, perquè potser ha sortit algun. La meva feina és estudiar-ho. Jo he de mirar tot el que ha sortit, és la meva feina. Però realment no sembla que inclús el plantejament que fa sigui molt... Perquè, esclar, quan fas un objectiu, és un objectiu concret. Si aquest millori la vida, ja dius, ui, aquí estem generalitzant, cosa que està bé.
Bàrbara.
També és veritat que de vegades... O sigui, si volem buscar un estudi que digui el que nosaltres volem sentir, molt probablement
el trobarem.
Llavors, aquí és on hem d'anar una mica més enllà, no? I anar a buscar, doncs, revisions sistemàtiques o metanàlisi, o sigui, quan s'estudien els estudis. I llavors, amb aquests resultats que s'ha fet, al final la població en la que s'ha estudiat és molt més gran, és on podem arribar
a un resultat creïble. No?
Carlos, crec que volies fer algun apunt.
No, bé, això més ho diran l'Helena i el doctor segurament, però que això també hi ha molt, o en el moment en el que estem ara hi ha molt, que és que el que tots busquem una etiqueta per posar-nos, no? I llavors a vegades suposo que el perill també està en el punt del diagnòstic, no? De, ah, mira, és que això també em passa a mi. Bueno, clar, això et passa a tu perquè el que ha dit és un lloc comú absolut, que li pot passar a tu com l'horòscop li passa a tothom, no? I que no sé si això pot repercutir en que hi hagi més gent fins i tot sobrediagnosticada o mal diagnosticada que es pensa que té una cosa i que no la té, al cap i al fi.
Interessantíssim, Helena.
Jo volia afegir una cosa abans de l'això del Carlos, que és absolutament veritat i que tenim una mena de pandèmia de diagnòstics que no surten dels senyors psiquiatres o dels psicòlegs amb el que ens toca, però a més és que les xarxes estan ajudant per la configuració que tenen la gent que vol que allò sigui viral, que allò s'escampi, que tingui likes, que tingui seguidors. Per tant, ens obliga la gent, que és el que jo no hi vull entrar, amb un missatge que sigui allò que n'hi diuen un hook, que és allò, pam.
Alguna cosa que enganxa.
Tres solucions per l'ansietat. I és el primer, i tu dius, ostres, tres solucions per l'ansietat. I després, a més, el ritme del missatge. Bla, 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 fes això, pum, 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 i en un minut t'han donat una quantitat d'informació.
Perquè, en el fons, creiem en l'esperança de, ui, amb aquesta cosa tan ràpida ja enfumaré tot un procés.
Exacte, però aleshores què està passant? Que el missatge, que podria haver una certa veritat darrere o que es podria estudiar, acaba distorsionat perquè s'ha d'adaptar al que Instagram o TikTok demanen perquè allò tingui una repercussió. I aquí s'acaba pervertint el missatge de fons.
És que d'aquí en surt una ramificació d'un tema que podríem fer un altre dia amb els mateixos convidats, que és, o sigui, aquesta excitació que provoquen les notificacions.
La mira, dopamina, tu, és que tu estàs famosa.
Parlant, és que tu estàs parlant de persones que tenen molts seguidors, perquè has dit 31.000 a TikTok, 90.000 a no sé on. Què passa aquí? Que hi ha els entabanadors del like, del follow. Clar, tu si vas penjant missatges i vas veient que tot es va incrementant, ho segueixes fent.
Obrirem aquesta porta un altre dia. Ara, tornarem al que deia el Carlos, eh? Sí. De potser gent autodiagnosticada sense haver passat mai per un metge.
Efectivament, TEA, TDAH, tot aquest tipus de coses, això el doctor ens ho pot explicar, és que no saps la gent que et ve a la consulta i et diu, escolta, a mi em sembla, m'ajudes perquè em sembla que tinc TEA, m'ajudes perquè em sembla que tinc TDAH, dic, però d'on ho has tret? No, perquè he vist a les xarxes i un TikTok i l'Instagram, i clar, quan que t'escoltes una cosa del TDAH o del TEA, te'n surten 50.000 més, amb la qual cada vegada tens més la sensació que tot allò que estan parlant tu ho tens.
Ho acabes tenint tot, sí.
Ai, senyor, 30 segons seran dos quarts de dues del migdia, fem una pausa i a la tornada sentirem talls, precisament ara parlaves de TDAH, doncs hi ha influencers que fins i tot neguen l'existència del TDAH, diuen que tot és un problema d'alimentació.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen dos minutets a dos quarts de dues del migdia. Podeu dir la vostra a través del 677-38-77-19.
No estan dient la seva, els oients, a través de les vies de contacte. De fet, l'Anna diu que hi ha una bona amiga seva que demana ajuda al ChatGPT perquè li analitzi situacions personals i li trobi solucions a temes emocionals. No ho he fet mai jo, diu l'Anna, i a més trobo que és molt perillós. Per cert, la Lourdes demana, ja que tenim aquí aquests especialistes, si ens poden recomanar algun llibre per recomanar a algú o a nosaltres mateixos fins i tot per acabar amb l'ansietat.
Home, el llibre del doctor Bulbena, per favor.
Per favor, mas, és boníssim.
Ava, que l'apuntem. A veure, endavant. Com es diu, doctor Bulbena?
Es diu ansietat, o sigui...
És fàcil de recordar.
Però ara n'estic fent un de les avantatges que té l'ansietat.
Ah! Oh,
perquè ningú em parla d'això i, esclar, jo que he tants anys estudiant i tinc molta informació i si tu va bé l'acabaré, doncs, fins aviat.
Home, un dia hem de fer una especial ansietat, eh? Perquè això veig que tira molt, eh?
Sí,
ansietat del doctor Bulbena, responem ja a aquesta oient.
Per cert, la Rosalia diu, avui esteu parlant de les xarxes socials, però jo recordo fa uns quants anys que hi havia una pulsera que deia que t'equilibrava. Llavors fa una reflexió
power
i diu, es venia a les farmàcies, diu, fins i tot. Per tant, jo crec
ostres,
que això, això d'estafar deu estar en la naturalesa humana, diu.
És molt fort, no m'havia recordat mai més. A més, et feien aquell truc de, no, aixeca el braç i ara fes-ho amb la pulsera, i devia ser placebo total, no?
I jo que hi hagi el Lucky Luke, us en recordeu del Lucky Luke?
Sí, i tant.
Hi hagi el Lucky Luke...
Què deia?
Sí, i hi havia aquell que arribava amb el carretó i venia una ampolla de líquid i els hi deia, imagina't si venim d'antic amb tot això.
Ai, hem marxat de la publicitat parlant de gent que s'autodiagnostica. Doctor Bulbena, crec que volia afegir alguna cosa.
És que justament acabo de rebre un correu d'Austràlia d'una que em diu... Diu, hace unos meses empecé a leer la conexión entre la laxitud, que yo estudio yo, el TDAH, el autismo, y a raíz de eso empecé a investigar más las capacidades. Y me sentía muy reflejada en todas estas situaciones. Total, que se ha fet un embolic. Y ahora, no, y llavors em diu, obviamente no hay nada por hecho, pero sí siento que me hace falta una valoración profesional para aclarar qué es este perfil. Això és el que passa. És a dir, la gent llegeix i se sent identificada. Mm. I és clar, una mica també el que deia la Bàrbara. Mm. És a dir, la ciència necessita uns criteris. I a vegades no són, perquè clar, per exemple, nosaltres demanem un estudi doble cec de qualsevol medicament. Però és que això també té un límit. Mm-hmm. Perquè clar, recordo un ginecòleg que va fer un article d'un estudi doble ciego, vol dir que un pren i l'altre no pren. Diu, llavors hem de retirar els paracaigudes perquè no s'ha fet mai cap estudi d'un que es tiri sense paracaigudes. I per tant, cuidado amb el doble sec, perquè a vegades no. No, i a més, els estudis una mica raros és per on creixem. O sigui, tampoc podem descartar.
Clar.
Però almenys algú que tingui un criteri per veure que aquests que són molt inicials, veure si són... I evidentment, fer servir el més seriós.
Però aquesta sobretot, el missatge que volem deixar clar també és... Hi ha moltes coses amb les que us sentireu identificats. Evidentment, perquè la majoria de comunicadors ho fan en els llocs comuns, que és el que ens deia ara el Carlos. Sí. Però no us penseu que teniu una patologia, no us autodiagnostiqueu. Si realment hi ha alguna cosa que interfereix amb la vostra vida, el que heu de fer és visitar un professional. I aquí ja aniríem al problema social que visitar un professional, tal i com estan les llistes d'espera, sobretot en el món de la psicologia, la salut pública... Fàcil no és, i per això es justifica aquesta arribada a xarxes. Però, per tant, això seria un altre debat, però si el vostre àmbit d'actuació és la vostra, el que feu vosaltres el dia a dia, doncs no us refieu de xarxes. David, ràpidament, perquè vull anar al tema de l'alimentació.
Això és com si tu t'ha sortit un puntet vermell a la cara i poses al Google.
No,
m'ha sortit un punt vermell a la cara.
No.
Automàticament, tot el que tira Google són coses espantoses. És el mateix.
O el prospecte.
Al final és el mateix.
O el prospecte, si un llegeix el prospecte...
Sí, no t'aprens.
No s'ha de llegir mai un prospecte. Mai. I més si ets una persona que té tendència a desenvolupar tots els símptomes que et posa el prospecte. No els llegiu.
No.
Que els llegeixi algú altre i si en desenvolupeu algun, que t'ho digui.
Hi havia un pacient que m'ho deia, mira, vostè diu que sóc un fòbic, però s'ha de tenir molts nassos per prendre aquesta cosa.
Ai, senyor, mireu, ara abans us ho deia, abans de la publicitat, hi ha altres perfils que trien negar alguns tipus de trastorns de salut mental, com per exemple el de la Raquel Sáez, aquest perfil que nega el TDAH. Raquel Sáez es presenta com a mèdium i fa cursos d'intuïció i evidència. Per ella, el TDAH no existeix.
No existe, y lo digo con todo el convencimiento, no existe el TDAH. Simplemente que son niños que a los 5 minutos se aburren y que el sistema educativo también tiene que cambiar.
D'altra banda, fins i tot persones que pateixen el mateix trastorn recomanen activitats que els ha anat bé. És el cas del Daniel Antoñanzas, el tall número 11. Albert, si us plau. Sentim en
Daniel. Estos son pequeños cambios para conseguir grandes mejoras en el cerebro con TDAH. Acostúmbrate a quitarle el color a tu pantalla al móvil cuando tengas que trabajar. Para despertarte, utiliza alarmas suaves y progresivas. Háblate a ti mismo en primera persona cuando te sucedan cosas buenas. Cuando te ves atascado en la rutina que siempre haces, no te vuelvas loco intentando volver a ella. Fluye, porque así tu mente va a estar mucho más tranquila. Comienza tu día siempre con una decisión estructurada, como por ejemplo hacer la cama, ordenar, limpiar, etc.
A veure, Helena, que et veia rufar el nas.
No, tindré TDAH, que em costa seguir-lo, perquè no segueixo...
El llenguatge TikTok és un altre, ja.
O sóc massa gran, ja, però jo m'estressa de sentir aquest tipus de missatges, perquè acaba el missatge i ja no sé què es queda fer, si m'he d'aixecar d'una manera, posar-me l'alarma d'una altra, què he de fer amb el llum, és que crea ansietat, tot això.
O sigui que ell és un hiperactiu, aquest que parlava.
Exacte.
Sí. Una virtut sagrada que ha de tenir un bon farsant és justament aquesta que tenen els que estem escoltant, que és la fermesa amb la qual expliquen les coses, tu. Mm. La seguretat, el convenciment.
Sí,
clar, si això no t'ho expliquen amb aquesta fermesa...
Aquesta paraula, el convenciment, heu dit la Raquel. Tengo el convencimiento.
Correcte.
Hi ha diverses formes de conèixer.
És que no està dient mentides, ella el té.
Ja. Però si un creu, o sigui, si tu creus, per exemple, tu creus en Déu, és un mecanisme d'aprendre diferent de quan estudies. Llavors, que un convencimiento no te hace en razonamiento, no te hace en aprenentatge, i per tant, només com ho diu, que és un convencimiento... És com que el que creu en Déu, que pot ser molt respectable, però no és la forma que més hem d'utilitzar. Hem de ser més modestos, en aquest sentit.
Carlos, els negacionistes de la salut mental segueixen els mateixos patrons que els del canvi climàtic o els terraplanistes?
Bé, molts dels forats que aprofiten són forats que la ciència deixa o no vol mirar, no? Ara el doctor Olvera té un enfocament de la medicina que és molt humil, però que a vegades no és el de sempre, no és el més habitual, no? Perquè molts d'aquests discursos es colen en les esquerdes dels llocs on la ciència no vol mirar, no? A les pseudociències que diem, o el que no s'ha arribat a establir com a ciència perquè ningú ho ha estudiat, o perquè no és útil, o perquè s'ha descartat, o potser perquè és això que deia ell, no? L'estudi estrany aquest que ningú s'ha mirat, no? Llavors, en aquests clarobscurs és on aquests xarlatans guanyen, no? Perquè hi ha xarlatans que el que fan és estirar el que ningú està veient i et diuen a tu, jo ho he vist, tu també ho has vist, perquè saps que vas anar al metge, et va mirar durant 5 minuts i et va fer marxar cap a casa, jo, en canvi, dedicaré aquí 10 minuts a explicar-te no sé quina cosa, un vídeo llarg de YouTube, o el que passa també quan anem a segons quines consultes, que ens tenen allà una hora, ens fan un estudi, o ens pregunten moltes coses, ens fan pràcticament una sessió d'autoconeixement personal, que tu dones molta informació i allò tot sembla que és més tractament que el tractament de la medicina convencional. I això són aquestes escletxes que aprofiten per entrar. És a dir, com un terraplanista diria, demostra'm ara, des d'aquí estan mirant per la finestra, que la Terra no és plana, si es veu plana, no? Clar, això és irrebatible. Doncs igual et fa un xarlatan que et comença a entabanar, et diu moltes coses i al final, com que tu no saps ben bé, evidentment no en saps de tot, i de ciència o d'aquella part de la medicina, el que sigui, no en saps, doncs et fa dubtar.
Clar.
I ja t'ha caçat, no, diguéssim.
Clar. Mireu, em sembla interessantíssim el que diu el Carlos, perquè realment no només els tiktokers funcionen amb aquesta estratègia d'enterrar-te en xifres o dades que no pots contrastar, ja m'enteneu els qui vulgueu entendre. A les xarxes trobem persones que ens expliquen què podem menjar si tenim TDAH o ansietat. Per exemple, en Daniel Antoñazas, diagnosticat teòricament de TDAH.
Si tienes TDAH, estos son tres cosas que deberías de cambiar en tu dieta. Número uno, reducir o evitar los carbohidratos en la primera comida del día. Número dos, reducir considerablemente la carga de cafeína y como sustituto, aumentar la carga de L-teanina. Y número tres, comer más alimentos triptófanos, como por ejemplo los frutos secos, las pasas, el pavo.
¿Qué te de veritat això, Bàrbara?
A veure, jo crec que parlant una mica associat a tot això, ja que aquest doncs, sembla un influencer, aquí està barrejant la seva experiència amb coses que semblen recomanacions científiques, que no ho són, i això és el que estem dient tota l'estona, no? Jo et dic una mitja veritat i dues mentides i llavors doncs, et creus el pack sencer. No hi ha res de tot això que ell ha dit, o sigui, els hidrats de carboni a mi m'encanta perquè sempre són els culpables de tot. Aquí, almenys, només t'ha dit que no els mengis a primera hora, la resta del dia no t'ho diu.
Pots, la resta, d'acord.
Llavors, bueno, i de la resta de coses, que ha dit tantes coses que ja m'he perdut.
Ha dit el triptòfan i després baixar la cafeïna i pujar la L-teanina.
Bueno, o sigui, és menys cafè i més té, és el que et ve a dir, però com ho diu així, sembla millor. Doncs, mira, a Sant Joan de Déu, per exemple, han fet un estudi on encara és tot molt preliminari, però sembla que la cafeïna és positiva amb el TDAH. Mm. Llavors, aniria totalment en contra del que diu ell. Llavors, aquí tenim la part científica versus el seu comentari. Mm-hmm. Pues clar, és això, hem de vigilar molt.
Una altra, la Marita Rojas, deixa anar aquesta llista de consells, a veure què en penseu.
Si de mucha ansiedad, igual debería de vigilar la cantidad de azúcar que tomo. Si últimamente ves que te puede la pereza, mira a ver si tienes déficit de hierro, vitamina D o B12. Y es que a lo mejor no estás tan deprimido y solamente tienes un intestino totalmente intoxicado e incapaz de producir serotonina. Y cuando el TDAH te va a mil, que las voces de aquí nunca callan, falta magnesio.
Wow.
A veure, anem a poc, eh?
Exacte.
Les voces nunca callen, falta magnesio. Què hem de dir d'això, doctor Bulbena?
Doncs que quan hi ha una persona que recomana moltes coses a la vegada, per moltes coses, anem malament. Mm. Perquè la ciència és bastant més precisa. És a dir, la cafeïna, amb segons quins símptomes, pot anar bé i amb altres no. El triptòfan és un aminoàcid essencial que no, nosaltres ni el fabriquem ni l'emmagatzemem. Per tant, depenent del que mengem cada dia. Inclús hi ha proves que amb un pacient li treus el triptòfan uns dies, i ja comença a tenir problemes, perquè no el fabriquem ni emmagatzem. Uh-huh. Però, en canvi, és molt important. Per tant, això és una cosa que sabem, més o menys. Uh-huh. El magnesi, aquest també, tot sovint, passa més allà per la mitologia. Però hi ha pocs estudis de que el magnesi faci tots aquests efectes que diu. I, en tot cas, són molt poquets. O sigui, sempre que sentiu que hi ha un medicament o una substància que arregla moltes coses, malament, perquè la ciència ens obliga a afinar. Si no afinen, cuideu.
El sucre, que deia.
Vale, sí, si parlem del sucre, sí que és veritat que els aliments que són molt ensucrats, o sigui, ens donen aquest pic de glucosa que després tenim, doncs, una davallada, mm-hmm. no? Una baixada i podem sentir, doncs, fatiga, nerviosisme, irritabilitat, i això es podria confondre amb ansietat, però no vol dir que te l'està produint. Llavors, confondre símptomes no vol dir que sigui això, i el que sí que és veritat, o sigui, em quedaria amb el concepte de pues, treu-te la brioxeria, però com a alimentació saludable, no per la teva ansietat.
Sí, el tema del sucre m'interessa molt perquè m'han fet agafar-li por, eh?
Per què?
Oh, perquè, clar, és tan dolent, és tan nociu, és tan perniciós que, clar, cada vegada que em menjo un croissant, que aquest matí me n'he fotut un, penses què estaré fent? Te'l fots gairebé d'amagat. D'amagat de tu mateix.
Eh? No te l'has tret. L'has menjat.
Home, i tant.
Pot sostenir la culpabilitat, això és igual.
El que passa és que veus... Sí. Aquests vídeos, tu veus aquests vídeos i, clar, aquí estem veient una cosa, que hi ha gent que parla... La xarxa permet que tu facis vídeos en solitari, on només ets tu, vas parlant.
Que no et contradiu ningú.
Clar, aquesta gent ningú l'ha rebat. Si tu col·loques a una d'aquestes persones aquí, en aquesta taula, entre tanta eminència, el desmunten i el desarticulen en un segon. Però fixa't, és el que li passava a aquell tio que diu que la Terra és plana. Aquell entrenador de futbol, un que era futbolista.
Sí.
Aquest tio va disparant els seus arguments. I tu te'l mires i fins i tot alguna cosa dius, hòstia,
però també,
és veritat, però després el col·loquen allà amb experts i pobret meu...
Que també col·locar-lo amb experts, a mi, de cara als mitjans de comunicació, em sembla ja un error. Mm. Perquè, clar, és com, m'agrada molt que diuen, no, en una banda hi ha els terraplanistes i en l'altra hi ha la ciència. Home, doncs no serien els dos pols d'un mateix extrem, bàsicament perquè la ciència està fonamentada en molts anys. Digues, Carlos.
No, si em permets, clar, estem arribant a un punt en el que entenc aquesta reticència i la tenim molts i és un dubte molt gran que es té, per exemple, quan estàs parlant de notícies falses, fins a quin punt, fins a on baixes el fang. Però estem arribant a un punt que menys tenir el volum de la capacitat d'expansió d'informació mm-hmm. estúpida que tenen les xarxes és tan gran que no afrontar-ho és negligent.
Clar,
és a dir,
fins on vas, Carlos? És bueno, a dir, haver de rebatre que la Terra no és plana?
En el segle, quan es va inventar la impremta, el que es va imprimir més són manuals per cremar bruixes. No era ciència. És a dir, depèn del que estigui disposat a sentir la teva audiència. Mm. És a dir, si hi ha gent que s'està convencent que la Terra és plana, és que igual al col·le hauríem de donar-li quatre indicacions perquè entengui ell per si mateix que la Terra no ho és, perquè passa això i perquè passa
educació.
Allò.
Sí.
És a dir, tenir una educació, no sé si que respongui a això, però si estem baixant fins aquí és perquè hi ha un problema de confiança i alhora hi ha un problema de comprensió individual que tots tenim. Però al cap i a la fi, el que fem la majoria amb la ciència és fer. És a dir, si a mi em preguntes com sé, des d'aquí on estic, que la Terra és rodona, doncs és un acte de fe que jo he fet, perquè és evident que jo no ho he comprovat. Ara hi haurà moltes altres persones a les que jo confio i que confio també en la seva educació que m'explicaran i em raonaran el que sí, però el que jo estic fent també és un acte de fe, que és el que em demana l'altra persona per creure'm que la Terra és plana. Per tant, igual hem de baixar tots una mica de tot arreu, diguéssim, i tornar a interlocutar, perquè és que cada vegada és més gent la que opta per creure una cosa que no té cap sentit.
Sí, ho fas amb finalitats pedagògiques, no amb finalitats, per exemple, espectacularístiques, com fan alguns programes.
Sí. Sí, aquest és el tema. És que has dit un tema molt important, que és la confrontació, és a dir, uns contra els altres. Quan fem això, estem amb un cervell de guerra que no aprèn. És a dir, perquè puguem aprendre, que és una cosa important que també fem en aquest programa, has d'aconseguir estar una estona parlant llargament. I això, si ho fas que uns contra els altres, estem amb un cervell de guerra que no aprendrem. Mirarem cada cop de tenir més raó. No trobarem la solució. Quan un vol tenir raó, no troba la solució. Per tant, és important, si vols tenir raó, perquè tinc la raó, llavors això és clau perquè, com has dit ara, qualsevol trobada ha de ser pedagògica. I la feina, com deies tu, de tenir un que el destrossem, no. Si el científic ho fa bé, estarà al costat d'ell fins que hi hagi coses comuns. Perquè si la batalla és batalla, no aprendrem.
Boníssima si està, aquesta reflexió.
Si està
vostè no té ansietat ni de broma, doctor Boldana.
Home, aquí he trobat la solució.
Helena, volies afegir quelcom?
Sí, volia afegir que si realment les xarxes ara mateix són el lloc on es mouen tantes coses i ens estem queixant de la qualitat de tot plegat, jo per això el juliol al Clínic us vaig dir olé el Clínic per posar-se les xarxes i per donar informació que és rigorosa, que està respaldada per la ciència, perquè si no és com deixar aquell àmbit a mans de qualsevol que s'hi posi.
Que és una mica el que ha fet, políticament, algun espectre ho ha fet i ha deixat les xarxes a mans d'un altre espectre polític.
Exacte.
I ara ens hi trobem, eh? Exacte. Bàrbara.
No, sí que és veritat que és això. Necessitem més presència, presència de qui té els coneixements científics per poder rebatre tot això, això està claríssim. Però no sé, no recordo si va ser, vaig llegir que era Xina, que o sigui, no deixa parlar de temes de salut a influencers que no tinguin una titulació que pugui realment demostrar, no, doncs, la informació que dona. Per
clar,
poder...
però ja has parlat d'un país amb un model molt determinat. Exacte, perquè no sé, d'acord, Carlos, si això es pot legislar d'alguna manera de prohibir a influencers que no estan titulats, diguem-ne, donar consell sobre salut.
Home, segur que amb la llei que tenim ara no, però també se'n poden fer de noves, diguéssim. Clar, la legislació va a ritme de carro de cavalls i ara estem tot just arribant a, avui sentia, no, que es regularà el consum de begudes energètiques pels menors de 16 anys o les xarxes pels menors de 16 anys. Vull dir, segurament s'hi pot anar arribant, perquè tu pots tenir una responsabilitat, és a dir, tu a una persona que recomana una cosa que no toca li podries arribar a reclamar una responsabilitat civil si a tu et passa alguna cosa perquè saps després allò que t'ha dit. Però clar, això és un extrem molt extrem. Sí que és veritat que així com un metge per exercir necessita col·legiar-se, doncs tindria cert sentit que si tu estàs donant consell sobre una determinada cosa hagis d'acreditar això. Clar, el que passa és que aquí l'influencer no existeix a la legislació. No existeix ni tan sols l'entorn en el que parla, no existeix res i això anirà arribant perquè va arribant a tots els àmbits, però arribarà bé, un altre ritme, segurament.
El 677-3877-19.
Mira, i sobre això, precisament, el Xavier feia una reflexió i els hi preguntava als experts, i quina seria la millor manera que la gent com la que teniu aquí a l'estudi avui arribessin a un nombre més gran de persones i acabessin ocupant l'espai que ara ocupen tots aquests xarlatans?
Ostres... difícil. Helena, de moment fent el teu Com ho portes, que ja el podeu consultar a YouTube, al YouTube de Catalunya Ràdio, i divulgant, m'imagino.
Jo penso que amb la proposta que es va fer des de Catalunya Ràdio estem responent a una realitat i una necessitat social. I aleshores que tinguem la sort de poder tenir xerrades, entrevistes, com li volem dir, amb experts com ells dos, penso que és un servei públic. És que al final acaba sent això. I també tenim una responsabilitat social amb la nostra feina.
Mira, el Cristian fa una giragonsa en el tema i ens fa la pregunta. Això que ens porten les xarxes socials, que és buscar la validació constant, també ens afecta a la salut mental, independentment del contingut que consumim?
Doctor.
Sí, és clar, perquè en definitiva hi ha un tema que estem una mica passant per sobre, que és que hi ha coses que no sabem. És a dir, i això és important, saber que coses que no sabem. Si tens la fantasia que ho pots saber tot a les xarxes, és inacabable. I això és el que el professional fa. És a dir, que està amb el pacient i llavors pot ser que no ho sàpiga, però està present.
Mm.
La presència, i per tant, no només la informació, sinó la presència, és un aspecte fonamental, perquè a vegades no sabem, tenim límits, tenim malalties, ens morim. Però el poder dir que no sabem una cosa, però estar junts, i que és un acte, diguem, que ajuda, és molt important. És a dir, la traducció del no saber, clar, no diràs no sé, però hi haurà un moment que l'altre, no miris més perquè estàs repetint.
Mm-hmm.
I encara que no sapiguem, alguna cosa farem. Aquest és un punt important. És a dir, la transmissió del no saber com un aspecte natural i que resolent junts ho farem més bé.
8 minutets perquè siguin les 2 del migdia. Aneu enviant consultes, al 677-3877-19. A la tornada voldré obrir un altre tema. Medicació recomanada a través de... influencer. Sentim aquest tall i ara us ho explico.
Yo les tengo que confesar que yo he utilizado el propanolol, pero
¿cómo?
No para citas, pero más para cuando mi primera alfombra roja, que me tocó ser presentadora, yo había escuchado de los beta blockers, entonces contacté a mi médico y me lo dieron. Cuando yo empecé aquí en la tele, o sea, yo no tenía experiencia y me daba mucha ansiedad.
Ara de seguida repassem aquest tall i us expliquem què és aquest propranolol.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5 minuts i 15 segons per posar punt i final a la solució d'avui. Avui estaríem 7 hores parlant, perquè ara, donant la publicitat, hem d'afegir això, hem d'afegir l'altre. Per exemple, la Bàrbara, a la pregunta que ens feia un oient a través del 677-3877-19.
El Xavier deia, com ho podem fer perquè tots aquests experts en salut mental arribessin a un nombre més gran de persones a les xarxes?
Bueno, la meva opinió és que necessitem molt de temps o algú que sàpiga de fer vídeos i de mantenir-nos les xarxes socials vives, perquè, clar, per nosaltres seria com una segona feina i no tenim tantes eines o no sabem tant o ja tenim 8 hores de jornada, doncs s'afegeix-ne com per poder tenir les xarxes vives. No?
Mira, justament jo anava a dir això, clar, i la gent evita molt a la xarxa. Però és que, clar, la feina d'aquesta gent, els influencers, quina és?
Aquesta.
La xarxa. I la seva quina és? La xarxa no, és fora de la xarxa, la seva feina.
Estic completament d'acord amb la Bàrbara i amb el David, perquè al final treballes 8 hores i en dediques 2 més a les xarxes, perquè aquest és el nostre dia a dia si volem estar presents, i jo diria responsabilitat de cada un de nosaltres, que és compartir el contingut que és rigorós.
Mira.
Per tant, és que la resposta del Xavier seria això també. Si jo veig un contingut d'ells que és bo, l'he de compartir. Jo he de ser promotora d'aquest tipus de contingut.
També xequejar les fonts, no? Carlos Baraiber, amb reenviar informacions, sempre ho diem, no? Que hi ha una part de culpa personal, no? Com deia l'Helena, el per si de cas, reenviar les coses.
Sí, aquesta responsabilitat de prendre 2 minuts, si no és una cosa prou important. Jo, sobretot, també crec que cal que s'instal·li el fet de no ens tornem bojos tampoc, en verificar cada cosa, intentar donar 40 voltes a tot, perquè cada cosa no ho podrem fer, però si és una cosa que ens interessa i ens importa lo suficient, i en aquest cas estem parlant de la salut, doncs que menys, no? Que abans enviar-li el missatge a ta mare o al teu fill de, mira, això m'ha semblat que et podria anar bé tu per allò que et passa. Doncs pensa un moment si qui ho diu és l'Hospital Clínic o és Josep Antoni 27 a Twitter, no? És una mica això.
Mireu, marxàvem a la publicitat amb aquest tall, el recordem.
Yo les tengo que confesar que yo he utilizado el propanolol, pero...
No, el propanolol, sovint el nom de Sumial, recomanat per patologies cardiovasculars, que alguns joves es veu que fan servir per calmar els nervis. La xarxa en va plena, eh? S'ha popularitzat també entre els músics per controlar les mans que no tremolin en un concert, o les celebrities, ara en sentíem una, quan han de presentar esdeveniments com, per exemple, una catifa vermella. Que ho reconegui una periodista en directe? Què et fa sentir com a metge?
Bueno, almenys que ho reconegui és interessant, però vaja, perquè generalment no ho diu, per tant, ja és un punt a favor, aquesta noia s'ha d'escoltar. Però, a veure, el Sumial és un medicament molt antic, que això ve de que els músics ho fan servir molt, perquè va haver un estudi cap als anys 70, 80, que van fer tocar la Filarmònica de Londres tots amb Sumial, comparat amb quan no m'havien pres.
Ostres, molt bo, això, guapo, l'estudi.
Llavors els crítics van veure que aparentment tocava millor amb Sumial, però van dir, conya, ja ho tenim arreglat, això. O sigui que això ve d'aquest estudi, que va ser molt curiós, n'hem parlat molt, però, esclar, és un medicament que no és, té les seves avantatges, però no és un medicament neutre, que sí que realment treu el perifèric. Si vols tocar la guitarra, o el piano, o algun instrument molt precís, el tremolo aquest el treu, però en canvi és un medicament que no, si tens por, que és un altre lloc, que és l'amic de la nota, la toca. És a dir, és molt per lo perifèric. I evidentment amb això hi ha aquest aspecte, diguem, de la fama i tal, i a vegades més... Bueno, jo ho prenc per si cas, perquè has d'anar al tanto, perquè hi ha unes indicacions, té uns perills, tampoc és tan complicat, però vull dir que no és recomanable prendre-ho perquè té, a veure, fa hipotensions, esclar, és un medicament que és hipotensor. Clar, el que ets impotent, si posa això, sí, però no tremola, res, no li tremola ni l'orella. Sempre s'ha de fer molt personalitzat. I seguint el que dèieu abans, necessitem espai i temps per difundir tot això. I les xarxes a vegades van massa ràpides i no ens permeten tenir aquest espai i aquest temps per compartir. La base és aprendre. I per tant agraeixo aquest programa perquè almenys he après coses.
Nosaltres encara n'hem après més, tot i que se'ns ha fet molt curt, perquè ens queda 1 minut i 10 segons per arribar a les 2 del migdia. Avui hem parlat de les xarxes socials i salut mental. Ho hem fet, com sempre, la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart. Moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres i amb ells.
També amb en Carlos Baraiber, el verificador, el cap de verificació del 3CAT. Gràcies, Carlos.
Gràcies a vosaltres, fins ara.
Una abraçada bonica. Amb la Bàrbara Romano, nutricionista de l'Hospital Clínic. Gràcies, Bàrbara.
Gràcies a vosaltres.
I amb l'Antoni Bulbena, que ara el sentíeu, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens tornarem a sentir tots plegats, perquè aquí hi ha teca. David Balaguer, moltes gràcies per haver batallat contra aquests titans avui, eh?
No,
o amb aquests titans, que ja m'ha après que en contra no s'aprèn.
M'han agradat molt, eh?
Home,
molt.
Home, digue'm que no. Home. Les veus d'Alemanya, casa de qui se'n van, Fran?
Doncs mira, per la Joana, que té un familiar que un professional li va diagnosticar el TDAH de gran i va ser la tranquil·litat més gran que hi ha hagut a la família.
Doncs fins aquí la solució d'avui, mels alemanys entregades. Nosaltres tornem demà amb el puntet de sal, amb en Raül Balam i la Sofia Gené, per parlar de romesco, deixador i de calçots, i el secret també d'encendre un bon foc amb flama. Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres buscarem la solució.